like show business, like no business I know.
11 i 9 minuts al matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins en xarxa, i ja ho sabeu, és dimecres, i per tant el que toca com cada dimecres és fer molta, molta, molta comèdia. Amb Eduard Gené, què tal? Com estàs, Eduard?
Bon dia. Avui, aquest dematí, estan fent molta de comèdia.
Sí, però ja està bé, eh? Ja ens agrada.
Sí, bueno, no, però no em referia aquí,
ah, Sergio. Amic, tu parlaves de Madrid.
Ara,
home, són bons humoristes professionals, no, com ens agrada.
No, a veure.
Dels bons.
No, ara no es passem. Jo he dit que estàvem fent comèdia.
Ara
no estava qualificant ni si són humoristes, ni còmics, ni pallassos. No, dic que estaven fent comèdia.
Bé.
És una forma de comèdia. Mm-hmm. Cal actuar.
Sí.
És una actuació. Però bé, deixem-ho aquí.
Agradarà més o menys, eh? Però...
Exacte.
Bé, va.
Bé, jo voldria començar avui amb aquesta humilia meva de cada dimecres, doncs, enredant una mica del que ha passat aquesta temporada que s'ha acabat al Teatre Auditori. Perquè penso que són unes xifres que s'han de recordar i s'han de dir. O sigui, des del dia 30 de setembre de 2013 fins al 4 de juny, és a dir, fa la setmana passada, han passat pel Teatre Auditori 51.233 espectadors amb 64 espectacles i 80 funcions, amb un 84,86% d'ocupació. Escolta, no hi ha cap teatre a Catalunya, jo diria ni a Espanya, que tingui el 85% d'ocupació, amb tota seguretat. Això vol dir que, en fi, ha sigut un èxit des del punt de vista de la presentació,
sí.
del repertori que s'ha escollit, de la resposta de la gent, i inclús en circumstàncies, com sabem, fotudes, aquest 21% famós que ens està matxacant a tothom, però la veritat és que el resultat és aquest, i ho heu de dir. Aprofito per dir que, com jo ja comento constantment, a mi m'agrada pensar que tenim un Teatre Auditori fantàstic que fa de tot i que ve, l'últim, els senyors d'Estopa. Jo estava allà com si estigués amb uns col·leguilles al bar de Cornellà. I la veritat és que tenim això, un cap molt gran des del punt de vista teatral, escènic, etc., però el cos una mica més raquític. Llavors convindria que des de les instàncies administratives municipals ens ajudessin a que realment aquest cos, aquest potencial que té Sant Cugat, que el té, que l'ha demostrat i que l'està demostrant constantment i que el seguirà demostrant, tingués els seus llocs per poder fer el que ha de fer. I dit això, escolteu una miqueta de música.
A veure, per què em poses una mica de Dixieland ara?
Home, perquè ahir va haver-hi la presentació, la roda de premsa de presentació de les Nits a Sant Cugat.
Uh-huh.
Això ho hem anat canviant amb el temps, eh? Vull dir, primer eren Nits de Cambra, música de cambra, després van ser Nits d'Estiu, uh-huh. I ara són Nits a Sant Cugat perquè, clar, l'últim acte és el 14 de novembre.
Sí, seria una mica estrany, eh?
I clar, Estiu, precisament Estiu. També és veritat que aquest acte del 14 de novembre, que és una de les visites amb notes musicals que es fa al monestir amb molt d'èxit, i espero que en tinguin encara més, l'anterior és el 14 de setembre, o sigui, de fet fem un salt, i penso que s'ha posat això aquí per no deixar-ho fora de la programació.
Clar.
Però la programació realment acaba el mes de setembre, octubre, que és octubre, i per tant encara és un temps on es pot estar més o menys a l'aire lliure per escoltar segons quines músiques. I si que no, que els hi preguntin els que de Primavera Sound, que, doncs, que els hi va ploure a Bots i Barrals i estaven allà.
Clar que sí.
Bé, la disc d'estiu ja en tindrem ocasió de parlar, tindrem ocasió de tenir aquí a l'estudi diferents persones que hi participen i que ens explicaran el que fan en cada cas, i per tant no hi ha cap problema en poder dir que és molt àmplia, hi ha moltes activitats, hi ha música clàssica, hi ha teatre amb les lectures a la fresca, tenim jazz, tenim cançó, diguéssim, tricentenària, per dir-ho d'alguna forma ràpida, i moltes coses més. Però insisteixo, tindrem ocasió de parlar-ne, i per tant avui anem per altres coses que ens interessa parlar de més coses.
avui és que de música ens portaves una gran joia, eh? Una joia que venia en vinil.
Però ara jo he posat una cosa, és a dir, en Raül, amb el seu esforç tècnic, com sempre, ha posat una cosa que per mi és una joia, per mi, personalment, i sentimental. I després, quan presenti les dues persones que ens acompanyen aquí, ho entendreu més, però haig de dir que a la vegada faig un petit homenatge a José Luis Lopategui. José Luis Lopategui, un gran guitarrista que va viure a Sant Cugat i que durant els 70, 70, 70, 70, 80 aproximadament va fer uns seminaris de guitarra aquí a la ciutat, molt reconeguts, en què havíem... i acabava sempre el seminari fent un concert. Fent un concert al claustre, jo diria que va ser un dels primers que va fer concerts en el claustre, i jo personalment doncs, va morir molt jove, malauradament, va morir l'any 2002, o sigui fa ja 12 anys, com passa el temps, i volia fer presentar això. I per què? Em preguntaràs.
I per què, Eduard? Pregunto.
Doncs perquè tenim entre nosaltres a dues persones, com deia. Un és Jaume Torrent. Benvingut, Jaume. Moltes gràcies per estar aquí.
Gràcies per convidar-me.
I la Patrícia Henó, que també la tenim aquí, que ella ja repeteix.
Sí, sí, sí.
Aquest any ja repeteix. Què tal, Patrícia?
Molt bé, encantada d'estar una altra vegada amb vosaltres.
Doncs en Jaume Torrent, si alguna cosa té, és que aquests cinc preludis d'Héctor Villalobos els coneix molt bé, perquè els ha tocat moltíssimes vegades arreu del món, i per tant ens en podia dir. I també suposo que també doncs, havies tingut contacte, o coneixies, o en José Luis Lopategui.
Sí, el coneixia, en tinc un molt bon record. Efectivament, i vaig assistir alguna vegada als concerts aquests de clausura d'aquest curs que feia aquí a Sant Cugat.
Què dius, ara veus?
Sí, alguna vegada sí, d'espectador, sí, sí, evidentment.
Veus, això és una sorpresa agradable. De...
I havia tingut pues, una relació personal, doncs, professional més aviat, d'intercanvi d'opinions, d'aspectes pedagògics al voltant de la guitarra, etc. Sí.
Pues estic content de sentir-ho, perquè jo el que penso moltes vegades és que el que es dona amb l'art, i no només amb l'art, però sobretot amb l'art, és que a vegades hi ha persones d'una vàlua extraordinària i d'una categoria personal i artística molt gran, que d'alguna manera passen desapercegudes o la gent els coneix relativament poc, no? I en canvi fan una feina molt bona que no es considera massa. Bé, en Jaume Torrent i la Patrícia Nou estan aquí perquè d'aquestes nits d'estiu que estàvem comentant, doncs són el segon concert. Uh-huh. El segon concert que es farà al claustre, com dèiem abans, el dia 20, el divendres dia 20, i que es titula Del virtuosisme italià al temperament ibèric. Ei, això és fort, eh? Déu-n'hi-do, eh?
Déu-n'hi-do. Ens va quedar rodó, eh, amb el títol.
Ara la primera pregunta que us faig, jo la faig a tots dos i cadascú que contesti el que vulgui, cadascú que vulgui. Com es va produir el fet de que els dos diguéssiu anem a fer un concert junts, uh-huh, i com es va produir el que escollíssiu aquest virtuosisme italià o temperament ibèric?
Bé, doncs començo jo, Jaume. Doncs jo feia temps que tenia moltes ganes de tocar amb guitarra. No és una formació amb la que jo hagi treballat més, perquè he tocat molt més doncs, amb piano, amb arpa i amb formacions de cambra i després amb orquestres, no? Però amb guitarra no. I és un maridatge extraordinari, la flauta i la corda polzada, no? Sigui arpa o sigui guitarra. El que té la flauta i la guitarra és que té un repertori molt extens, molt variat i, no sé, dona una... Em deia ara fa una estona el Jaume, no? Doncs que potser la flauta té aquesta línia melòdica, és un instrument tan legato, no? I precisament la guitarra és tot el contrari, és molt més percutiu, és molt més precís, no? La pulsació de la corda i tal... I aquesta combinació dona un ensemblatge molt, molt maco. Aleshores, doncs, em van proposar de fer un concert en el claustre i vaig dir, ostres, aquest any és que em ve tant de gust, tant de gust fer flauta i guitarra, presentar una proposta que sigui molt variada i, a més, amb els, entre cometes, hit parades o de les obres més importants que hi ha del repertori original per flauta i guitarra. I, òbviament, doncs, mirant el panorama català, doncs, de guitarristes no podia ser de cap altra manera que li vaig proposar al Jaume, a qui no coneixia personalment, però sí la seva trajectòria. Va ser encantador, de fet ell estava de gira per Califòrnia i em va dir, ostres, arribo la setmana que ve, però mira, veiem-nos, i vam connectar amb l'entusiasme, vaig dir, ostres, quin home més entusiasta, em sembla que això funcionarà, t'ho dic ara, que va ser així, sí, sí. Jaume, i llavors, bueno, en seguida ens vam posar doncs, a triar un repertori i...
La veritat és que els músics estem molt avesats a estar oberts al misteri, i sí, jo certament ja havia tocat d'altres vegades amb flautistes, amb violinistes, a mi la música de càmera sempre ha estat un gènere que m'ha entusiasmat, perquè és una experiència musical inigualable. Aleshores, doncs, com ha dit la Patricia, jo estava en aquell moment de gira i rebo un mail de Patricia Denó fent-me una proposta d'entrada que evidentment em va despertar molt entusiasme i jo també havia sentit parlar d'ella. I, però bueno, una cosa és sentir-ne parlar i l'altra cosa és posar-se a fer feina, i la primera experiència que vàrem tenir d'ajuntar els dos instruments, jo he de dir també que probablement amb més experiència que ella vaig quedar molt gratament sorprès, perquè la Patricia és una persona que entre els músics que he conegut doncs, té una qualitat molt destacable, que és la constància, el sentit de responsabilitat i un sentit de superar permanentment nous reptes, cosa que encaixa, jo diria, molt bé amb el ritme que jo sempre he imprimit a la meva tasca, i la veritat és que m'he trobat amb ella musicalment molt bé i personalment, precisament per això, per aquest afany de superació constant, doncs per mi també ha estat està sent un estímul realment molt important.
Perquè tu tens una sonata posada sí. Teva per guitarra i flauta.
El senyor Eduard Gené està molt ben informat, sorpresivament torno a recuperar la idea del començament del misteri, vull dir, es produeixen situacions realment sorprenents, però sí, tinc una sonata per flauta i guitarra, que vaig escriure fa molts anys, i també tinc d'altres coses, entre les quals unes quatre peces breus per flauta i guitarra que interpretarem en el concert del dia 20 al claustre del monestir de Sant Cugat.
Fixa-t'hi, Sergio, que jo tinc altres coses i jo recordo una que diu Opus 70, o sigui, no tens altres, sí. Tens moltes altres coses.
Quasi res, tu.
Dintre del que és la producció guitarrística, sóc un compositor que jo m'atreveria a afirmar que sóc dels més prolífics de tots aquells compositors que realment s'han centrat, diguem, en el cultiu d'un repertori que gira al voltant de la guitarra.
I ara és una cosa anecdòtica, però a més, no sé si podies anar a recollir ara el premi que et van donar a Ucraïna.
En aquell moment seria difícil, o tot i que m'ho facilitessin, potser m'ho pensaria.
Bueno, perdoneu, que hem fet un tall en sortit. Aleshores, decidiu fer aquest concert plegats, i a l'hora d'escollir el repertori...
Mm-hmm. Hi havia molts fronts oberts. A mi em venia molt de gust, parlant de reptes, com deia en Jaume, em venia molt de gust, doncs, primer de tot, fer un programa de primera fila, de repertori realment, literatura important escrita per flauta i guitarra. Clar, en aquest cas, doncs, hi havia obres de diferents moments de la història, no? Em venia de gust fer coses que jo no hagués tocat mai, i casualment coincideixen moltes amb altres que potser el Jaume tampoc havia tocat, tot i que ell ha tocat una mica més amb flauta i guitarra que jo amb flauta i guitarra, amb aquesta formació. I bé, ell va proposar una sèrie d'obres, jo també, i n'hi havia algunes que eren comunes i que vam dir, ostres, és un ensemblatge molt bo a nivell de repertori, ja que la primera part, doncs, que toquem Paganini i Castelnuovo Tedesco, que són dos italians, a part de prolífics...
De dos segles diferents.
Sí, exactament. Bueno, també per això...
Un contemporani, un quasi contemporani.
Sí, però molt líric, també, i molt... La música de Castelnuovo Tedesco també és molt formal, és a dir, harmònicament, etc. No? I és una peça, la sonata concertata realment és...
Molt sòlida.
És molt sòlida i molt inspirada.
Jo diria que és una de les obres emblemàtiques d'aquest repertori.
Sí, sí, sí.
És una obra que planteja reptes a molts nivells, des del punt de vista musical, en primer lloc. Uh-huh. És molt rica d'idees, ens obliga a fer un anàlisi exhaustiu de les diferents parts per tal de plantejar-les d'una forma correcta. Mm. És una obra d'una relativa llarga durada, amb tres moviments absolutament contrastants. Vull dir, és diguem, té el pes de les sonates, diguem, clàssiques de repertori, tot i que pertany o que utilitza un llenguatge, com tu molt bé has dit, més de propi del segle XX. I Castro Tedesco és un compositor molt interessant, probablement un dels darrers grans compositors de llenguatge tonal, amb moltíssima personalitat, evidentment. No hi ha referències, no podem dir que sigui un compositor que pertanyi, diguem, al romanticisme, sinó que elabora aspectes estilístics molt propis del segle XX, però sempre amb aquesta estructura tonal que dona una coherència perfectament audible, o jo no diria que previsible, perquè realment les estructures que utilitza són molt, molt innovadores, però sí que permet a l'auditor situar-se davant d'una obra a la qual se sent còmode, tot i que li estava aportant idees molt, molt noves.
Uh-huh. I després aquesta té una primera part amb Paganini, i després té una segona part, uh-huh, que ja hi ha Tenim Falla, Tenim Piazzolla,
Tenim Torrent.
Tenim Torrent, però i és que jo al final Tenim Villalobos.
Sí, vam pensar, home, doncs clar, hi ha molt repertori, òbviament per la guitarra, hi ha molt repertori de música espanyola, original per guitarra, i també iberoamericana. Llavors també hem trobat peces que són per flauta i guitarra d'aquesta, i per tant per això volíem posar el temperament ibèric, no només a nivell de música espanyola, com podria ser, o catalana en aquest cas, com podria ser Torrent i Falla, sinó també doncs Villalobos i Piazzolla, que són iberoamericans, no? Per mi és una cosa que realment estic encantadíssima, perquè no sempre tens l'ocasió com a intèrpret de tocar obres escrites avui en dia per compositors d'avui en dia, i a més que el compositor i l'intèrpret sigui la mateixa persona, perquè això com a artista et dona l'oportunitat d'entendre en primera persona la voluntat i poder preguntar la voluntat del compositor, què has volgut dir quan escrivies això, què has pretès amb la flauta, perquè
no sé si a vegades
amb la qual posa el compositor en un compromís.
És el que anava a dir, no sé si el compositor no, a vegades té la capacitat
en realitat,
de poder
jo acabat dient, mira, jo el que volia dir és precisament el que estàs dient tu, ho estàs dient molt bé,
no, o podries dir, no hi havia pensat en això, no?
Sí, no, i de vegades sí, quan hem estat assajant em diu, això és justament el que jo volia expressar, i dic, aleshores és perquè ho has compost bé, perquè llavors vol dir que jo, sense que tu m'hagis explicat, musicalment he entès el missatge. Llavors això és interessant.
Bé, perquè sí. Entraré en una altra dinàmica, que seria dir, el que escolta, uh-huh, també això de forma determinada, perquè tu pots escoltar, és el típic, no? Diu, aquesta pel·lícula t'agrada molt, diu, bueno, hi ha 5 lectures de pel·lícula.
Sí.
És clar, això és igual.
Sí.
Ella pot fer una, ella pot intentar expressar una cosa determinada, inclús conscientment volgués expressar d'una forma determinada, inconscientment hi afegeix alguna cosa, sí, més, i tu, com a lector, l'acabes de composar.
Per mi...
Però clar, és que el món de la música és un món molt tancat en si mateix. És a dir, quan parlem d'expressió, sovint estem portant aquest concepte de l'expressió en un camp que a la millor no és l'estrictament musical. I l'expressió musical és un món en si mateixa que s'expressa dintre de la música i que captem dins de la música i que provoca uns sentiments que són únics. Aleshores, quan els volem barrejar amb evocacions literàries, paisatgístiques, podem fer una aproximació. Però, en definitiva, el veritable sentit de qualsevol música està en si mateixa, és en allò que ens provoca com a tal, com a música. I és per això, per exemple, jo he sigut una persona que sempre m'he mogut molt al marge d'escoles, de mestres, pel meu caràcter, no perquè ells grans mestres, però per la meva característica he buscat sempre un camí, o la manera de trobar el meu camí en solitari.
Has tingut un mestre, un mentor,
indubtablement. Però, amb tot i això, no vol dir que jo no tingués un esperit independent. Ja. Hi ha una part de mi que és molt independent, i ho ha sigut sempre. I aleshores també, però, d'altra banda, també entenc que els altres ho han de ser. I, primerament, la independència dels altres és la que em dona a mi la pauta de dir, però això també és possible. No hi ha només una sola visió. Jo m'he donat compte de que la meva música potser l'hagués entès així, però és que tu m'estàs oferint una altra alternativa que també em sembla tan bona o millor. Per tant, jo, des d'aquest punt de vista, soc molt obert. Jo havia tingut molta relació amb el Montsalvatge, havia tocat algunes obres d'ell, i ell era obert, inclús amb les obres que escrivia per a guitarra, a qualsevol suggerència que impliqués una modificació amb un acord, amb una nota de la melodia, ja, si l'intèrpret, l'especialitzat en aquell instrument, doncs avalava per la seva experiència i pel seu coneixement
amb tota la seva música, eh? Jo tinc una anècdota en aquest cas amb Victoria de Los Angeles, que parlava de les cinc cançons i explicava precisament això que acabes de dir tu. O sigui, ella deia quan abans d'estrenar, no? I ella li portava, i l'altre estava obert absolutament a qualsevol suggerència. Home, a veure, suposo que és qualsevol tot, la suggerència que encaixi perfectament.
Això dic avalada per un professional i per una persona tal. Ara, l'acte de composar és un acte d'abstracció absoluta. Aleshores, aquella creació que es produeix en un àmbit de lo mental i de lo emocional s'ha de traduir amb alguna cosa que es pugui fer a través d'una guitarra, d'una flauta o d'un piano. Clar, i això imprimeix unes limitacions amb aquella abstracció que com a tal és molt més lliure, no està subjecta a la pressió que exerceix la tècnica instrumental, etc. Per tant, en el moment de tenir-se que executar, és possible que et trobis en què aquella abstracció ha sobrepassat els límits propis de l'instrument.
Sí, jo apuntant el que dius, que estic absolutament d'acord amb tu, Jaume, i ho dic com a intèrpret i no, òbviament, com a compositora, perquè no ho soc, sí que penso que és un... Encara, bueno, ara m'atreviré a fer un arranjament, que a més estic compromès a fer-ho, perquè a Costa Rica he d'anar a fer una suite basada en temes folclòrics catalans, que t'ho vaig explicar, Jaume, perquè em van demanar, ostres, 1714, vine i porta la teva cultura aquí i tal, i dic, doncs he d'arranjar alguna cosa, o sigui que m'hi he de posar, i òbviament demanaré consell al Jaume, això que ho sàpigues. Però una cosa del seu discurs que m'interessa molt és que, finalment, l'obra d'art musical sempre està oberta perquè sempre es crea en el moment que s'executa, i aquí hi ha part del que determina el compositor, que és una idea primerenca, però també part del receptor i intèrpret, que en funció de com li afecta la vida, de la sensibilitat, de com té el poro d'obert, del moment històric que li ha tocat viure, aquella idea primerenca del compositor la viu i l'expressa d'una manera o d'una altra. I això és el fantàstic de l'art, que es produeix en el moment que s'executa. És l'art musical, jo crec que és la grandesa aquesta, no? I aquesta aliança entre intèrpret i compositor, aquesta apertura de ment que em parla de com és el Jaume o del mestre Montsalvatge, aquí també és veritat, perquè ara em recordaves algunes converses que vaig tenir jo amb ell també, i realment ja en l'última fase de la seva vida, mira que era gran, realment destacava per aquesta apertura mental de oi maca, doncs fes-ho com a tu et sembli, si a mi m'agradarà, i amb aquesta senzillesa jo pensava, ostres, realment hi ha aquest binomi que potser en els temps que corren ara, per desgràcia, s'ha perdut una miqueta, perquè els compositors que acostumem a tocar, els músics, molts ja no són vius. Per això jo valoro molt el fet de poder executar obres de compositors vius i poder parlar amb ells, relacionar-me amb ells, i si a sobre puc tocar amb ells, per mi és un enriquiment musical molt important.
Jo estic veient que, clar, hauríem de duplicar, hauríem de duplicar el programa, perquè tal com estem veient, ens van passant els minuts.
Quina crueltat del temps.
No, però i m'agradaria poder parlar d'altres coses amb vosaltres. I per exemple, el concert tenim clar, doncs, que hi haurà dues parts, que aquestes dues parts estan, diguéssim, partides en aquest sentit, però que vaja, formant aquesta unitat, que estic convençut de que la gent podrà gaudir-ne molt, i que, insistim, serà, doncs, el dia 20 a les 10 de la nit a la claustra, i que esperem que estigui ple. Ara m'agradaria, si us sembla, doncs, ara us separo
molt bé
per un moment, no us preocupeu, d'aquí el concert podeu continuar, però per preguntar-vos als dos per la vostra vida individualment a part d'aquest concert. Patria, tu apuntaves fa un moment aquesta anada a Puerto Rico.
A Costa Rica.
A Costa Rica, perdona. Per tant, vol dir que hi ha més coses?
Sí, bueno, aquest estiu tinc tres gires internacionals. De fet, a finals de mes marxo a Finlàndia a fer tres concerts. Posteriorment me'n vaig el dia 6 d'agost a Costa Rica, convidada pel Festival Credomàtic de Costa Rica, que és un festival de música molt important, on han portat figures com Gidon Kremer, etc. I me'n vaig a fer 10 concerts per tot el país. Llavors he volgut... I posteriorment de Costa Rica vaig a Colòmbia a tocar... Això és una cosa per mi molt important, perquè sempre he tingut molta il·lusió de tocar un dels meus concerts preferits per flauta i orquestra sinfònica, que és el concert de Reinecke per flauta i orquestra, l'Opus 283, que és el concert romàntic per excel·lència. I per desgràcia ara a Europa, amb la crisi que hi ha, i sobretot a Espanya, és molt difícil que puguin programar aquests concerts de flauta i orquestra, perquè primer són cars econòmicament, després ja sabem que les programacions contemplen més, doncs, potser els instruments solistes del violí i el piano, que no pas els instruments de vent. Altres països d'Europa, per sort, no està tipificat d'aquesta manera i sí que és més prolífic. I vaig a fer aquest concert a Medellín el dia 11 de setembre, que és el dia de la Diada. Per tant, i és una Diada que jo realment m'hagués fet molta il·lusió estar a Catalunya. Però, com que no hi puc estar, sí que...
Ho faig a la distància, eh?
Ho faig a distància perquè estic component un petit bis inspirat en això. I a Costa Rica, el director del festival, que és el senyor Jordi Antic, que és fill d'emigrants, repatriats durant el franquisme, m'ha dit: ostres, Patrícia, que facis un programa al voltant de 1714, m'encanta, però porta la cultura catalana aquí a Costa Rica. Llavors, així breument, doncs, per acabar el programa, faig una suite que he titulat Suite Aires de Catalunya 1714, en què he escollit uns temes folclòrics catalans basats en sardanes, cançons sicilianes, havaneres, etc. I estic fent, doncs, l'arranjament de tot això. Ja us diré, ho dic humilment i a més amb el cap molt baix, tenint un compositor com el Jaume al costat, o sigui que ja us diré com funciona.
Bueno, tens una perspectiva de viatge que déu-n'hi-do.
Sí.
Segur que te'n sortiràs molt bé.
Gràcies.
Per composar-lo, la qualitat més important que s'ha de tenir és la valentia.
Sí, sí.
En Jaume va estar aquí fa uns anys en un concert també en el claustre, i en el que jo em vaig atrever a dir alguna cosa, i una cosa era un quartet de Haydn,
recordo exactament, sí.
I jo parlava de que l'Adagio havia sigut una demostració claríssima de l'aportació d'en Jaume Torrent a la guitarra, en l'instrument. O sigui, que aquest obtenir el màxim d'aquesta capacitat volumètrica de la guitarra, i demostrar una vegada més que la guitarra com a instrument es pot comparar, i s'ha de comparar, i s'ha de treballar com qualsevol altre instrument de corda, sigui pulsada o no. I per tant, estic content a més de poder dir que efectivament el que tu vas fer en el seu moment, demostració, més o menys, sembla que ha anat entrant dins de l'àmbit de la guitarra.
Efectivament, tot això són processos llargs. Primer hi ha tota una elaboració prèvia, un pensament, una reflexió sobre el fet de la guitarra dins del context musical. A partir d'aquesta reflexió, un es va plantejant possibles camins per solucionar allò que entén que és una problemàtica, que s'arrossega històricament. En el cas meu, la meva reflexió anava per aquí, i amb el temps es va traduint en fets, en solucions o no. Jo penso que amb els anys he anat trobant camins que, en certa manera, m'han permès desenvolupar una tècnica que contempla la plena utilització del volum que té l'instrument, cosa que les tècniques convencionals més divulgades universalment en l'actualitat, des del meu punt de vista, no contemplen, i deixen la guitarra una mica per sota de les seves veritables possibilitats en quant a projecció sonora.
O l'endollen.
Cosa que, bueno, des del meu punt de vista no era aquesta la solució que m'interessava, sinó...
No, ja.
Jo sóc encara dels artesans, dels que crec que les coses s'han de fer amb les mans, amb l'aportació personal i la implicació vivencial de cos i ànima de l'instrumentista. I bé, aleshores, clar, inclús això ha tingut una repercussió no només en la meva trajectòria com a intèrpret, sinó en la de compositor, perquè van lligades. I un dels reptes que vaig entendre que havia d'afrontar tard o d'hora era el d'escriure un concert per guitarra i orquestra. I ara fa uns anys em va sortir l'oportunitat, el Festival de Rialp, en el qual jo hi havia participat, em va fer, amb motiu del desè aniversari de la seva creació, la comanda d'escriure un concert, i vaig dir, aquesta és l'oportunitat. I vaig escriure un concert per a guitarra i orquestra sinfònica, que és, suposo, l'Opus 70 que esmentaves anteriorment, i... perdó. I vaig tenir la sort de poder-lo estrenar amb l'Orquestra Nacional Txeca, i uns anys després, el 2012, el vaig enregistrar amb la Filharmonia de Dancs, amb un enregistrament que, des del meu punt de vista, doncs, ha quedat prou bé. Aquest concert, una mica superant les expectatives que jo mateix era capaç de preveure, doncs, està tinguent una acceptació a nivell internacional molt sòlida, fins a tal punt de que personatges, personalitats destacades del món de la guitarra i de la música, com per exemple l'Àngelo Girardino, que va ser president de la Fundació Andrés Segovia i fundador de l'editorial Verben d'Itàlia, etc., ha comentat públicament que considera que és un dels concerts més importants escrits aquestes últimes dècades, i que és un concert que ell considera que s'hauria d'estar programat amb les millors orquestres, els millors solistes, els millors directors del món. Bueno, això, aquest fet, doncs, m'ha permès progressivament, doncs, anar introduint-me dintre d'aquest món de les orquestres, i ara, precisament, l'any que ve, una de les orquestres més importants de la Xina, de Xangai, està interessada en programar-lo. Ara recentment l'he fet a Califòrnia també, etc. I estic cada vegada més en els meus concerts. Per exemple, ara estic fent concerts només amb música meva, introduïts, evidentment, de tota una explicació en la qual tracto de contextualitzar el fet compositiu que ha dirigit la meva vida professional dintre del que és el context del repertori guitarrístic, per què he fet això, per què he fet allò altre, etc.
Com estaves explicant aquesta possibilitat de que estrenyi el concert, que és el de Rialp, no?
El de Rialp, sí.
A Xangai, a la Xina, jo penso, et trobes amb una resposta tòpica davant d'un compositor que ve d'Espanya?
Sí. Casualment, val la pena comentar, em sembla que la pregunta és molt oportuna, perquè amb els anys, no només jo, sinó tots els guitarristes professionals de la meva generació i d'altres generacions, ens trobem que davant de l'oferta de programar concerts, per exemple, si jo tinc 5 o 6 concerts amb dits, sempre la resposta sempre és concert d'Aranjuez. El concert d'Aranjuez és un gran concert, no cal...
Que l'has fet moltíssimes i moltíssimes.
Moltes vegades, enfront d'altres ofertes que he fet, que normalment sempre es queden al calaix, perquè, bueno, doncs perquè els programadors, doncs, van a lo segur, el concert d'Aranjuez és un concert popular, però és que, a més, el concert d'Aranjuez, clar, té una connotació folclòrica, té una connotació exòtica, alambrística, etc., que ha fet que el públic internacional, doncs, quedés atrapat, diguem, per aquest exotisme tan propi de la música espanyola del període aquest nacionalista, tot i que Joaquín Rodrigo és un compositor que des del punt de vista nacionalista el podem considerar tardà. El meu concert, jo diria que és, dintre del que és la música tonal per a guitarra, un concert que trenca amb aquesta inèrcia, connecta més amb un missatge de la música que podríem qualificar, tot i lo difícil que és posar qualificatius, d'universal, parla de coses de caire humà, però no locals, no centrades en el folklore, ni català ni en espanyol, en aquest cas. Aleshores, per algun motiu, deu tenir alguna característica que ha cridat l'atenció a molts directors d'orquestra, perquè jo diria que connecta amb un repertori musical que la guitarra no ha cultivat amb suficient insistència o profunditat. La literatura guitarrística té grans llacunes si seguim tot el procés de l'evolució del llenguatge musical. Hi ha períodes transcendents o transcendentals en la música que dels quals la guitarra no hi ha participat, com per exemple tot el desenvolupament de la música tonal del segle XIX, la guitarra queda absolutament al marge i és un moment absolutament important dintre l'evolució del concepte interpretatiu i expressiu de la música. Doncs això ha fet que la guitarra es circumscrivís normalment en el món de l'entreteniment o del folklore, més o menys proper o més o menys llunyà, però sempre relacionat amb això. En canvi, quan el tipus de música d'un missatge més universal, com podria ser la música de Ferran Sor en el seu temps, a partir del segle XIX queda absolutament al marge de la participació guitarrística.
Ja ho deia, que tindríem que... Clar, ho hem de... No, no, no dic la veritat, ho has de venir un altre dia i llavors només ens dedicarem a una faceta. Recordem-ho, Sergio, sí. Perquè em sembla que ens queda temps de dir masses coses més.
No, queda pràcticament temps de...
No,
al contrari.
Som nosaltres el que ho sentim.
Exacte. El temps és molt clar per a això, però recordeu que aquest concert del virtuosisme italià al temperament ibèric arriba divendres dia 20 al claustre del monestir i va encabit dins d'aquestes nits de Sant Cugat.
Exactament.
Val la pena, tu, eh? Quina càtedra que hem tingut avui, Eduard.
Jo penso que sí.
Perdona, potser sóc una mica agosarada, però com que en Jaume i jo veig que tenim, parlem molt d'estètica musical i parlem molt d'idees i tot això, quan vosaltres vulgueu, parlem de música.
Vinga, de moment fem una cosa, ja ens esperim perquè sí. El tema, però escoltem una cosa perquè clar, hem parlat d'una cosa que toca habitualment en Jaume i parlem d'una cosa que va tocar i va gravar la Patrícia. Prisioner, Schubert, i que tenim aquesta flauta que hem sentit segons, és la Patrícia Deneau, que va fer aquest concert amb l'Alba Ventura i que, en fi, va ser un gran concert, també.
Gràcies,
que vaig tindre el gust de poder comentar.
Moltes gràcies.
A veure, digues. Correm.
Vinga, va, ràpid. Som-hi. Com un sprint final, oi?
No, dic això, comença les nits d'estiu el divendres vinent, sí. Que vindrà la vella Dixieland, que tindrem jazz al conservatori, al claustre, i també parlar d'aquestes visites al monestir que abans han passat per sobre una mica, en què també hi ha doncs, música i que la Patrícia dirigeix. Que no ens queda temps, sí. Patrícia,
cap
Jaume,
problema.
Efectivament quedem d'acord en que tornareu aquí una altra vegada i ens estarem tota aquesta estona només parlant de música.
Serà un plaer parlar amb vosaltres.
Absolutament.
Nosaltres encantadíssims, Jaume, Patrícia, els dos, moltíssimes gràcies. Esperem que sigui tot un èxit aquest concert. De fet, no en tenim cap dubte. Aquest esperem és com un eufemisme, però ja sabem que anirà bé. Que tingueu moltíssima sort, ens veiem molt, molt, molt aviat. I Eduard, com sempre, molta comèdia i ens veiem la setmana que ve.
Molt bé.
Matins en xarxa. Sant Cugat a fons des de Cugat.cat amb Sergi Alemany i Sergio Morales.